Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Manel Banchón, de Metrópoli Abierta, director de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel. Benvingut.
Bona tarda.
Jo Maria Claveguera, periodista, professor universitari també.
Bona tarda.
I el Germán González, del periòdico, eh? Vull dir, has passat d'un a l'altre, però continues fent de periodista, de successos, de justícia...
I que duri.
I que duri, no? I que duri. Doncs el Germán González, del Periódico de Catalunya. Benvingut, Germán.
Gràcies.
El convidat d'aquesta setmana al programa Converses, el conseller de Justícia, el senyor Ramon Espadaler. Senyor Espadaler, molt bona tarda.
Bona tarda.
Un luxe tenir-lo una temporada més amb nosaltres, en altres ocasions com a dirigent d'un partit polític, i en aquesta ocasió ja com a conseller, ni més ni menys que de Justícia de la Generalitat. Ha passat per etapes anteriors, conseller d'Interior, sí. Ara Justícia. Què li agrada més?
Bueno, en primer lloc, aquesta... gràcies per convidar-me. Eh? Per mi també és un plaer poder
estar aquí,
està que una mica us enyorava. També.
Això és un luxe que es digui això, que ens enyorava.
Sí, bueno. Sí, home, és una tertúlia agradable.
Escolti,
ara la pretenem.
Escolti, què li agrada més? Justícia, que és el que està tocant ara, Interior, quan va... tenir aquella etapa complicadíssima.
Que Justícia, bueno, m'agrada molt més del que em pensava.
Sí?
Sabia que m'agradaria, i li confessaré una cosa, quan el president em va proposar com veuria això de Justícia, que va ser el dia abans de prendre possessió, li vaig dir, si hagués pogut escollir, hauria escollit això. Això vol dir que Interior no m'agradés? No, però ara ho diré d'una manera potser molt, un punt frívol, eh? Però ja no tinc edat per estar a Interior. Interior és d'una intensitat...
i un estrès.
I segon error, i un estrès. A l'interior sempre tens el neguit, que els accidents de trànsit, els temes de protecció civil, els temes policials, els temes d'ordre públic... És, això és una part. No, i l'altra part, i aquesta també la dic molt sincerament, jo penso que segundes partes nunca fueron buenas. I jo, a mi això em va condicionar molt. Tampoc tenia la més remota idea de que podria acabar anant amb un govern. Era una possibilitat, però mai havíem parlat amb el president d'això i ho vam fer el dia abans de prendre possessió.
Però hi ha de col·laborar molt amb l'Interior.
Sí, exacte. El que té Justícia...
Lligam molt estret amb la senyora Parlon.
El que té Justícia és que té... Jo ho veig com un departament molt germà. Tant és així, i no només li veig jo, sinó que li veu el president, perquè en aquella primera conversa, que va ser telefònica, em va dir, et proposo Justícia, però hauràs de treballar colze a colze i molt coordinadament amb la Núria Parlon, que serà la, ja ho havia fet públic en aquest cas, la consellera d'Interior. I això no va quedar només en una conversa. El president va crear un òrgan que és el Comitè de Justícia i Seguretat, que ens reunim mensualment amb ell, que hem relacionat una colla d'indicadors i de problemes i que passem llista davant d'ell els dos departaments, consellera i conseller, secretàries i secretaris generals i alguns directors generals, i ell està molt atent a tota l'evolució del que hem fent, i quan no ens reunim nosaltres, que és cada mes, doncs cada 15 dies ho fan els equips també, no? per preparar l'horitzó, amb aquesta visió que té molt sentit, un dels grans temes que tenim, i suposo que en parlarem, és tot el tema de la multireincidència, sí, de la seguretat, de la percepció. Jo crec que l'anterior legislatura es va fer molt bona feina en l'àmbit policial incrementant les plantilles. Això ho va fer el cos de Mossos d'Esquadra. L'anterior govern va agafar una línia proactiva en aquest sentit. Ho va fer el mateix Ajuntament de Barcelona, incrementant en un miler el nombre de guàrdies urbans. Però aquest increment de policies i d'eficiència policial no ha tingut continuació amb el que la següent part de la cadena, que és l'àmbit judicial, que no hi ha prou mans per atendre tot el que els hi ve. No? I aquest és una mica el tema que estem intentant resoldre.
I aquí surt el pla contra la multireincidència, exacte, que es va posar en marxa a finals d'any,
sí,
penso, no?
Sí, el vam anunciar a
finals d'any. I que està en marxa ja, i això és per evitar, doncs, això, que la policia fa la feina, però quan arriba el jutjat, sí, allí queda tot aturat. Ja crec que hi ha alguna cosa que es posa en marxa de manera immediata aquest mes de març, conseller. Quina,
sí,
serà i com funcionarà això?
La setmana passada ja ens van comunicar de part del Consell General del Poder Judicial, que és el qui dona l'òrgan dels jutges, el govern dels jutges, que dona llum verda, doncs en aquest tercer jutjat de Guàrdia de Barcelona, pel que en diem els judicis lleus, que són penes molt petites, de menys de 400 euros. Ara a Barcelona hi ha tres jutjats que fan això, dos jutjats que fan això, i que permeten fer uns, arrodonint les xifres, uns uns 12.000 judicis l'any d'aquests immediats, amb aquest tercer jutjat, que estarà operatiu a partir del 15. Crec que el 15 és un dissabte, si no vaig errar, per tant serà el dilluns següent. Doncs se'n podran fer 6.000 més, per tant passaríem a poder-ne fer 18.000. I fent els números així una mica a l'engròs, ara podíem fer 12.000 judicis, que ens entraven 14.000 causes, en podrem fer 18.000, per tant, què podrem fer? Assumir tot allò que entra i començar a desembossar tot allò que teníem una mica
tapat, que
teníem que obturat, que no ho podíem fer. Aquesta és una part, i una altra part són els altres quatre judicis, doncs, jutges del penal, que en aquest sentit jo crec que molt aviat ja també l'òrgan de govern dels jutges donarà la llum verda, jo crec que és bastant imminent, que això també permetrà, en el cas no dels judicis immediats, sinó dels ràpids, que són les penes superiors als 400, doncs donar sortida a tot això i posar-nos una mica al dia, començant per resoldre el problema de Barcelona, que no és exclusiu de Barcelona. Després hem d'atacar tota la resta de problemes que evidentment també mereixen la nostra cura.
Quan es podia quedar totalment desembossat? Això es podria demanar, figues on no n'hi ha.
A veure, des de la perspectiva estrictament...
O quin marge s'han marcat vostès?
Aviam, deixa'm fer un pas enrere. Catalunya té un nombre inferior de jutges per cada 100.000 habitants a la mitjana espanyola. Per tant, aquí ja tenim un dèficit. Té alguns punts crítics d'obturació. El penal, i en aquests aspectes de la multireincidència, n'és un, però no és l'únic. Ni Barcelona és l'únic territori on doncs hi ha alguns moments de saturació, de col·lapse judicial. Per tant, tenim col·lapses en altres jurisdiccions, la mercantil o d'altres, en alguns punts concrets de coses de família, etc., i en altres territoris. Per què hem començat per Barcelona? Doncs perquè Barcelona i el penal, és a dir, la multireincidència, és gairebé el 65% de tot el gruix de feina que tenim allò per treure'ns del davant. Hem començat per aquí, en el ben entès, i això és molt important, que hem de continuar per la resta. I d'aquí que haguéssim fet en el seu moment, de fet el dilluns d'aquesta setmana que tanquem, a la comissió mixta vam dir, escolta, volem, l'acord consisteix en dir, posarem en aquesta legislatura Catalunya en la mitjana espanyola de jutges per cada 100.000 habitants, que traduït en xifres se'n va de l'ordre dels 60, entre els 65 i els 70 jutges, 65 i algun més potser. Per tant, això ajudarà a anar-nos posant al dia, que no ho farem de la nit al dia, això és evident, però que sí que ho acabarem fent en un horitzó de dos anys i mig.
Una última qüestió, ja deixo micròfons oberts. Fa falta més jutges que no pas més jutges, doncs?
No, al revés.
O més jutges?
Al revés.
Més jutges que no pas jutjats,
ara,
doncs?
Ara conflueixen una colla de coses. Una, aquest dèficit que tenim identificat, l'altra, una llei que entra en vigor, que ja s'ha aprovat, que és la 1/2025, que és la llei orgànica d'eficiència del Servei Públic de Justícia, que canvia molt la manera de fer, de procedir, l'organització judicial, que precisament el que fa és trenca l'esquema, supera l'esquema de treballar amb jutges com compartiments estancs. Hi havia un jutge, un lletrat de l'administració de justícia i una colla de funcionaris que treballaven tots ells sota l'autoritat d'aquest jutge. Això ara canvia per complet. Aquesta nova llei, el que hi haurà seran els tribunals d'instància, que hi haurà diferents seccions, diferents jutges, i per sota doncs una colla de servidors públics, de funcionaris, de lletrats de l'administració de justícia i funcionaris, en aquest cas, de la Generalitat, aquí compartim responsabilitats entre l'Estat i la Generalitat, que donaran servei a tots els jutges. Què es pretén amb això? Doncs compensar millor les càrregues de treball. Es pretén, per tant, buscar eficiència. La nostra resposta és dir, aquest és un bon camí, sí, d'aquí que nosaltres hem dit, volem ser punta de llança a Catalunya de l'aplicació d'aquesta llei, però també som conscients que només amb aquests canvis farem prou. Per tant, Catalunya necessita el canvi, sí, com aigua de maig, però necessita més jutges també.
Molt bé, doncs vinga, Manel o Germán. Sí.
Arrel d'això que deia últimament, Catalunya sempre ha estat una comunitat amb dèficit de jutges. No m'ha alimentat provocacions, els que surten de l'escola judicial, que sempre cada any surten un fotimer, tots venen a parar a Catalunya, però a l'any, dos anys, marxen i canvien de destinació. Com es poden quedar aquí? més jutges, tenint en compte que també l'oposició és l'oposició amb el que costa entrar-hi.
Sí, a veure, jo crec que és una confluència de diverses coses. És veritat que a Catalunya, com en altres cossos de l'Estat, no hi ha una tradició d'opositar. Les oposicions a jutge i a fiscal són importants. Has decidit dedicar-hi alguns anys de la teva vida a preparar-les. Per tant, d'aquí la importància de les beques. El Ministeri i també el Departament, a través de la Generalitat, a través del Departament de Justícia, del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitat, també dona beques, perquè l'impediment econòmic d'algú que es passarà dos anys o tres de la seva vida estudiant no l'impedeixi poder estudiar. I aquest seria una part del problema. Però en aquest dèficit de jutges, jo aquesta setmana vaig compareixer, la setmana passada, al Parlament, i ho vaig explicar amb molta claretat. Els últims 10 anys n'hi han hagut 4 que no ha vingut cap jutge nou, que no s'ha creat cap jutjat nou a Catalunya. Un, perquè l'any passat que vam tancar el Ministeri no va fer l'oferta, per dir-ho així en termes col·loquials, que és posar jutges a través d'un reial decret, fa una assignació de jutges i els assigna als diferents territoris, als diferents tribunals superiors de justícia de cada territori, que després els posen allà on ells creuen oportú, on hi ha més demanda i més dèficit i més puntes de treball. Un any no va venir cap jutge perquè no es va fer el Real Decret, no es van assignar, però els altres 3 perquè no es van demanar. I la resta d'anys, doncs molts anys com a màxim se n'havien demanat 10 i l'any que més em van demanar, doncs i em van venir 17, però eren magistrats, per tant tampoc acabàvem de suplir. Per tant, s'acumulen moltes coses. S'acumula doncs que no hi ha vocacions, val, però s'acumula que durant molts anys no se n'han demanat. I per tant, tot plegat ens ha posat en una situació, diu, tenim menys jutges que el que ens tocaria. Això ho hem resolt ja amb aquest acord en la comissió mixta, que en l'horitzó d'aquesta legislatura, més aviat que tard, arribarem aquí. Però, si m'apura, encara la ciutat de Barcelona particularment, doncs, i el conjunt de Catalunya, té una pressió doncs, turística important, que per tant també genera un plus doncs, de judicialització de qüestions que també fan que en necessitem més. No? Però es conflueixen una cosa i l'altra.
Sí, Manel.
Conseller, jo li volia preguntar que precisament ja no només el tema dels jutges, li pregunto també com a membre, per suposat, del govern, fa falta, per exemple, que es doti o que s'aprovi un pressupost per la qüestió de la llei de barris, per exemple. No? És a dir, les grans ciutats metropolitanes estan ofegadíssimes per la qüestió dels delictes en principi menors, però gent que acaben detenint i que surten al cap d'arrer una altra vegada i per la dotació econòmica que estan esperant del govern. Com s'afronta aquesta angoixa dels alcaldes metropolitans?
A veure, és cert que aquest any no tenim pressupost. Jo crec que és plausible pensar que aquest any el que hem fet ja és un decret de pròrroga, per tant que haurem de fer algun altre decret d'ajust pressupostari. Jo crec que aquí sí que crec que el govern serà capaç en determinats àmbits de desplegaments normatius o de polítiques públiques de trobar consensos al Parlament, no per un pressupost en global, però jo crec que en alguns capítols se'm fa difícil pensar que els grups parlamentaris neguin al govern dotar-lo de recursos pressupostaris per atendre polítiques com la llei de barris o com d'altres polítiques essencials. En el cas nostre, i ara porto l'aigua al meu molí, de l'àmbit de justícia, l'aplicació d'aquesta nova llei té un impacte molt menor en el pressupost d'aquest any. Perquè aquesta llei, que es publica al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 3 de gener, febrer, març, abril, 3 d'abril entra en vigor, maig, juny, juliol hem de tenir els primers jutjats adaptats a la nova fórmula, agost, setembre, octubre, els segons, i la resta ja és de cara a l'any que ve. Per tant, l'impacte pressupostari en el territori, justícia, és assumible. No cal grans invents pressupostaris. En les altres polítiques, jo crec que hi ha alguns àmbits que sí o sí requereixen de decrets de modificació pressupostària. I estic convençut que serem capaços de trobar suports parlamentaris per fer-ho.
Molt bé. Joan Maria, som-hi.
Sí, bona tarda, senyor Padaler. Bona tarda. Des de fa bastant de temps, des de moltes forces polítiques, es denuncia que l'estament judicial està ocupant l'espai de la política, no? Que tant a Espanya com a Catalunya a vegades manen més els jutges que no pas els polítics. Per tant, des d'aquesta ingerència, recentment s'ha produït un relleu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no? El senyor Jesús Maria Barrientos ha estat substituït per Mercè Caso. I és un senyor que havia estat molt criticat per part de moltes forces polítiques, en aquest cas independentistes, pels seus posicionaments polítics. Vostè, com a conseller de Justícia, com valora la tasca que ha fet el senyor Barrientos i què n'espera de la senyora Caso?
Jo vaig agrair, en el moment que es va nomenar doncs, la futura presidenta del Tribunal Superior, la Mercè Caso, la vaig trucar per felicitar-la i ens hem emplaçat més endavant a parlar, perquè no sé quan serà formalment la presa de possessió, però en aquest mateix acte també vaig voler agrair la predisposició i la feina del senyor Barrientos, amb qui vaig estar reunit doncs, justament ahir, en una comissió mixta. Jo tinc una experiència positiva del treball conjunt amb tot allò que tenim a mitges, que és l'aplicació de la nova llei, que és la gestió de molts temes d'infraestructures, de tecnologies, de recursos humans, de tot el tema on nosaltres no entrem, perquè no ens pertoca de cap manera, és amb quines són les sentències que fan o deixen de fer i quins pronunciaments fan. Jo amb això sóc extremament respectuós. Puc tenir opinió sobre una sentència social, la que sigui, del senyor Barrientos o de qualsevol altre jutge o magistrat, és la meva opinió particular. Jo el que tinc respecte al poder judicial és un respecte escrupolós i el que he rebut per part del senyor Barrientos i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Consell General del Poder Judicial és un respecte escrupolós també. Tenim àmbits de competència diferents. A mi m'agrada dir que la justícia a vegades no és percebuda com a tal, és un servei públic de primer ordre, com ho és l'educació, com és la sanitat, com és la seguretat, però amb una diferència que el fa substancialment diferent, que depèn d'un altre poder de l'Estat, que és el poder judicial, i que per entremig doncs, tenim el poder legislatiu, que és el que d'alguna manera doncs, li marca el terreny de joc a la justícia. No? Són equilibris complexes i delicats, però jo crec que vull posar un valor al senyor Barrientos. Quan vàrem donar la benvinguda a la tongada dels nous jutges que van venir aquí, doncs ell va voler manifestar, no respecte a servidor, sinó també respecte a la meva predecessora, la senyora Gemma Ubasat, la cordialitat i el positiu que havien estat les relacions entre l'administració de justícia, en aquest cas Generalitat, i el poder judicial, en aquest cas Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I de la senyora Caso, què n'espera?
De la senyora Caso...
Perquè algú li ha posat l'etiqueta de ser molt més progressista que el senyor Barrientos. I el progressisme està molt més pròxim a la força política que en aquests moments governa Catalunya, que no pas... Jo, és de l'oposició.
Amb la senyora Caso hi he coincidit poc quan jo estava de conseller interior, ella era la jutgessa de gana de Barcelona i per tant coincidíem amb les juntes de seguretat de Barcelona i he tingut una primera conversa i estic convençut doncs, que ens arremangarem a posar en pràctica aquesta nova llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia perquè això és una feinada ingent i que repercutirà en la qualitat del servei. Per tant, estic convençut que tindrem una interlocució absolutament normalitzada, fluida, i que ens posarem fil a l'agulla tan bon punt s'hagi doncs, fet el nomenament, que no sé si tardarà una setmana, 10 dies, 15 dies, quan es publiqui el BOE, i això sí que se m'escapa, no? Les coses del Consejo del Poder Judicial.
Vostè controla el DOC, no? Que és el Diari Oficial de la Generalitat, sí. Això sí que ho tenim controlat, sí, però el BOE ja, sí. Això depèn de Madrid. Tornant al tema de la multireincidència, en part que la policia fa la seva feina, vostè està posant fil a l'agulla amb aquest pla que s'ha posat sobre la taula, faria falta modificar el Codi Penal per endurir una mica les penes per aquesta multireincidència, conseller?
A veure, es va fer una modificació que no va acabar de rutllar quan es va fer en el seu moment, que era de poder fer tots els judicis ràpids, immediats. No va rutllar perquè a l'hora de la veritat costava molt saber si la persona detinguda tenia antecedents o no en tenia. Ara hi hem donat resposta amb això. Un dels acords en el pla de xoc contra la multireincidència és que les policies, la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui accedir a la base de dades doncs que accedeixen també els cossos de Mossos d'Esquadra, perquè quan deté algú sàpiga si té antecedents o no i sàpiga en a quin jutjat l'ha d'enviar, perquè si no anaven secs o havien de després comunicar-ho a Mossos, es retardaven els circuits i seria ineficient, això és una cosa. Per tant, a mi m'agrada dir que amb aquest acord sobre aquesta base de dades que té un nom lleig, que és Sirach, el que s'ha fet és complir la darrera reforma del Codi Penal, la que es va fer-la efectiva. No? Si calen més reformes, això ho dirà el legislador, hi ha sobre la taula algunes propostes de reforma en relació a la telefonia mòbil, en relació amb alguns aspectes, jo crec que hem de deixar marge pel legislador. Amb el que tenim ara podem fer molt. Amb el que tenim ara... crec que podem fer molt i ara tenim més eines, tindrem 4 més un 5 jutjats més a Barcelona, tindrem una possibilitat d'accés a la base de dades i ara ens hem d'ocupar i ens hem de tirar de cap a resoldre la resta de territoris i la resta de jurisdiccions. El món no comença ni acaba de...
A Barcelona, no?
A Barcelona, ja. Tot i que Barcelona, insisteixo, era el 65% el gruix, del problema, no? De multireincidència.
Però més enllà de les dades, en multireincidència, en furts, en robatoris, han baixat, la percepció d'inseguretat a la població encara continua. I és una percepció molt arrelada, que portem molts anys així. No sé si des de l'administració, des del Departament de Justícia, es pot fer alguna cosa en aquest sentit.
No sé massa que les percepcions i les realitats normalment o moltes vegades no van de la mà, és una evidència. Jo recordo quan estava a Interior que hi havia un fenomen que afortunadament va baixar, que eren els assalts violents a moltes residències i segones residències a la zona de l'Empordà. Molts de vostès potser ho recordaran, no? En aquell moment hi ha algun cas dramàtic de l'assassinat d'un empresari de Comas, que s'havia saludat una setmana abans i vaig quedar molt tocat per aquell assassinat personalment. Hi havia un moment que el problema ja no estava a l'Empordà, però tothom creia que a l'Empordà hi havia molta inseguretat i la seguretat estava en un altre territori, bastant distant de l'Empordà. No? Què vull dir amb això? I a mi els Mossos em deien, no, si el problema de veritat dels assalts violents el tenim en una altra latitud.
La mobilitat, no?
Que no és l'Empordà. No, però perquè havia canviat, però les percepcions són també difícils de reconduir. Jo crec que el que s'ha de fer és donar respostes. Amb aquests jutjats, amb la major eficiència policial, amb els més recursos, també s'ha aprovat aquesta mateixa setmana, incrementar fins a 25.000 el sostre de Mossos d'Esquadra, i després ser efectius. Si els judicis ràpids diu que s'han de fer en 15 dies, home, el que no podem fer és en 15 mesos, que és el que passa ara. Reduint terminis, sent més eficients i donant respostes tangibles.
No han estat,
canviarem les percepcions.
No han estat
robatoris amb violència, però darrerament hi ha hagut moltes denúncies de molts agricultors del Camp de Tarragona, del
Baix Llobregat,
del Camp de Lleida, del Baix Llobregat, que si és carxofes, que si tots els productes imaginables,
però
hi ha una onada de robatoris que afecta la gent del camp.
És una realitat, i no és una realitat nova. On és més greu, jo crec, és aquí a l'entorn del Baix Llobregat, per les quantitats que s'acaben robant, perquè és un difícil... de fàcil accés i de difícil control, perquè es pot entrar per molts llocs. Jo crec que aquí passa per estratègies de prevenció, de vigilància policial, i moltes vegades una pràctica que tenim, jo no en sóc expert d'aquests temes, cuidado, però una cosa que tenim molt assumida als entorns urbans, que són les videovigilàncies, potser també en alguns entorns determinats,
és cara la videovigilància, alguns
municipis, per exemple de Lleida, molts alcaldes estic veient, perquè m'ho diuen, doncs, que estan intentant, que això és una cosa absolutament regulada, i que requereix l'autorització de la Comissió de Videovigilància, que depèn del Tribunal Superior, o sigui, no és una decisió gratuïta d'un alcalde, mira, posaré una càmera aquí, no? És un procés taxat.
Has de rebre autorització. L'estem portant entre tots cap al tema d'Interior, el senyor conseller és de justícia.
Potser renyarà la consellera Parlon, potser renyarà.
Ja dic que no tenia edat. Per parlar d'Interior.
No fico en compromisos amb Mossos i tot plegat, però, Manel, digues.
No. Ja preguntar una qüestió.
Pregunta.
Precisament que la consellera Parlon n'ha parlat, però li toca al conseller de Justícia, que és que molts d'aquests incidents que trobem, no sé, per exemple, a la setmana anterior a l'Hospitalet, després de que la gent sortís d'una discoteca, però en realitat ningú dels atacants o formaven part d'aquesta gent, d'aquests joves que estan a la discoteca, sinó d'un malalt mental que passava, diguéssim, just quan sortien. Què fem amb aquesta casuística, que podria ser menor, però és significativa, no? De malalts mentals que acaben provocant incidents fins i tot greus.
Com el de l'altre dia a València.
Doncs tractar-la amb la cura que requereix. Jo crec que no es pot tractar de la mateixa manera algú que provoca algun tipus de disfunció o de delicte, fins i tot, si ho fa des d'un problema de salut mental, que això és una realitat que dissortadament existeix, o ho fa des d'una altra perspectiva. Jo crec que s'ha de tractar de manera molt diferent. però el que sí s'ha de fer és tractar-ho. El que sí s'ha de fer és donar-hi respostes, no? En aquest sentit, doncs, ara parlo ja no de l'àmbit d'interior, que insisteixo, no em pertoca i no sóc jo aquí per dir, però en l'àmbit penitenciari també tenim una part doncs, de salut mental. Tenim centres especialitzats en temes en presos que estan en presó per haver comès delictes, però que a més a més tenen salut mental, que no els eximeix doncs, d'una pena doncs, de presó segons ha estimat el jutge que els ha sentenciat. No? I això és un capítol que hi esmercem recursos.
I el percentatge d'aquest tipus de reclusos...
Ara no li sabria, honestament, no, però, percentatge no li sabria dir, però...
Ara el porto al tema de les presons, que sí que és competència de vostè, i és un tema molt, molt complicat, molt delicat. Com està l'ambient a les presons catalanes ara mateix, després d'alguns sindicats o altres entitats que han denunciat que, bueno, que les coses no acaben de rutllar bé?
Per mi, el tema de presons, l'objectiu nostre és el que en diem el clima, la convivència a les presons. El clima i la convivència vol dir que els interns doncs, visquin amb normalitat una situació que és tan excepcional com la privació de llibertat i, per tant, això evidentment no deixa indiferent, però que tinguin pautat els horaris, que tinguin capacitat de fer feina, que tinguin bueno, una vida normalitzada.
Una rutina.
Una rutina, això és molt important, i que els servidors públics, els funcionaris, doncs, se sentin evidentment segurs en l'exercici de la seva feina. No? I aquests són equilibris difícils, però jo crec que tan important és una cosa com l'altra, no? Donar la seguretat als funcionaris públics, als servidors públics, doncs que vigilen tot el tema penitenciari, com aquesta seguretat o tranquil·litat també, feina, ocupació, doncs en els interns, no? És un joc d'equilibris molt sensible aquest. Nosaltres vàrem prendre una decisió molt al començament d'aquesta legislatura arran de, doncs, de l'assassinat de la Núria de Mas Enric, que era doncs, regular l'accés a determinades eines i instruments i llocs als presos que havien estat penats doncs, per delictes de sang amb armes blanques, i van dir doncs, que no puguin treballar a la cuina. Aplicar això, que sembla molt senzill, vol dir que una part de gent que... És important que els presos i preses puguin treballar, perquè és una part, no només omplen el dia, sinó que fan un mínim de sou per les seves despeses, alguns les transmeten a les seves famílies, per tant, és molt important que això funcioni. Reubicar aquestes persones, que ja s'ha anat fent, no ha estat un procés fàcil i senzill, i s'ha hagut de fer cas per cas, individualitzadament, no s'ha fet així a l'engròs. No? Quan toques una peça, doncs n'alteres d'altres, i aquest ha estat un procés doncs, que jo crec que s'ha fet amb prou habilitat, amb molt esforç i intel·ligència pels directors i directors de centres que han anat fent doncs, aquesta transició. No? És un joc d'equilibri sensible, tot i que crec que no estem en el punt doncs, àlgid que estàvem de fa un any de tensió o de crispació, i sí que és veritat doncs, que els episodis doncs, d'agressions interns contra alguns funcionaris, si ens comparem amb fa 10 anys, és molt superior, si ens comparem amb fa un any, està baixant molt. Yeah. Som on voldríem ser? No. Però aquest és un camí que hem de recórrer... Doncs,
poc a poc.
A poc a poc, donant instruments, donant eines formatives, sobretot, doncs, els servidors públics, jo crec que és molt, molt, molt important. I ahir estava el Centre de Formació Jurídica especialitzada de la Generalitat, que té una gran línia de treball amb el món judicial, una part concertada amb l'escola judicial, adreçada als jutges i als servidors públics, i una altra gran línia adreçada a presons, als funcionaris de presons i la gent que treballa a l'àmbit penitenciari. No? En aquesta segona gran línia, aquesta l'hem de potenciar molt. Nosaltres som molt, molt partidaris de donar bona formació en origen i bona formació continuada a tots els servidors públics que estan en l'àmbit de presons. En això hi creiem molt. Això no és una carrera de 100 metres. És una carrera una mica més de mig fons. Tampoc és una marató, Si ho hem de posar en termes... Però és una carrera de mig fons que sí que hem començat a córrer. Hem programat i creiem que això ajudarà perquè donarà també més recursos als funcionaris.
I donar mitjans als funcionaris de presons? És a dir, algun sindicat sempre ha reclamat un tipus d'eina com gas pebre per evitar contencions i tal?
Nosaltres no estem per això, ho he dit, crec, en seu parlamentària. En canvi, sí que estem reflexionant molt seriosament sobre un aspecte que és considerar els funcionaris, els treballadors de presons, com agents de l'autoritat. Que jo crec que aquest és un camí versemblant i que estem molt seriosament considerant. Encara no hem determinat una decisió, però perquè situem les coses en els seus justos termes. Un vigilant de transport públic és un agent de l'autoritat, un bomber quan està exercint és un agent de l'autoritat, un mestre en determinats supòsits és un agent de l'autoritat, per descomptat un policia és un agent de l'autoritat, no? Que també ho sigui un funcionari de presons en exercici de la seva feina, doncs ens sembla que és una cosa raonable. No hem acabat de decidir, però estem en el camí de, ens estem orientant bastant cap aquí.
Ha canviat molt la població reclusa, sí. Li dic perquè abans deia que buscava la rutina, la normalitat. M'ha semblat que deia la paraula rutines. Si les cerquen és que no hi són. Per tant, alguna cosa deu haver canviat a les característiques d'aquesta població.
No, sí que ha canviat. Quan jo deia rutines, ho deia en el sentit de dir que és bo ordenar la vida a la presó, doncs fent un temps de treball, un temps d'oci, un temps de descans, un temps de lleure, d'esport, que és bo omplir-lo d'una manera ordenada, perquè jo crec que és positiu, i també de formació. A les presons es fa formació, ara fa molt poc hem fet un acord en l'àmbit de formació ocupacional i creiem, perquè la presó té un sentit. És que tot això ho fem per orientat a la reinserció. El sentit de la presó és precisament que les persones que han passat per aquest episodi, han estat sentenciades i estan en presó, doncs puguin sortir i retornar amb la màxima normalitat, doncs, a una vida normal, no? Per tant, tot això és important. Dit això, sí, ha canviat molt el temps, ha canviat la població, doncs, penada i reclusa. Cada vegada hi ha, és veritat, més gent nouvinguts perquè estan presents a la societat, i aquesta és una realitat objectiva que la vivim a totes les presons.
I això comporta pautes de comportament diferenciades per part dels reclusos i del personal de... Jo crec d'aquests centres penitenciaris.
No, jo crec que no té a veure la procedència, doncs, de determinades persones vinguts d'altres territoris. No té massa a veure amb les pautes culturals de funcionament. Però crec que és substantiu donar oportunitats. Hi ha un altre eina, abans els parlava del Centre d'Estudis Jurídics, hi ha un altre instrument molt important, que és el CIRE, que és el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, que és tot aquell organisme creat per llei del Parlament ja fa uns anys, que, per dir-ho d'una manera molt simple, va buscar feina a fora de les presons per portar-la dintre les presons. Els tallers per donar feina i, en paral·lel, també per donar formació i que es responsabilitzi de les cuines, i el qui li fem molts encàrrecs. Estem canviant moltes sales de jutjats de tot el territori del país per fer-les més amables, per exemple, les víctimes de violència masclista. O, per exemple, en els Barnahus, que és una iniciativa magnífica, que hi ha els menors víctimes d'agressions sexuals, tots els equipaments que estan molt més humanitzats. Vostè entra allà i no tindrà la sensació que està en una comissaria o que està en un hospital o que està, sinó que està en un entorn gairebé familiar. Tota aquesta feina, tota aquesta adequació la fa el CIRE. La fan, per tant, és una iniciativa única. Totes aquestes iniciatives, però insisteixo, persegueixen omplir aquests temps, donar aquesta formació i capacitar o donar eines per la reinserció.
Manel.
Una cosa molt concreta, que és la presó de Guadras, que està previst.
Ara tenim ja amb expectativa l'any que ve ja d'obrir el centre obert que està a la zona franca, són gairebé 800 places, i per tant això alliberarà la presó de la Trinitat. Tenim l'alcalde de Barcelona, doncs, content en aquest sentit, perquè aquí farem habitatge social, i aquesta és una bona iniciativa, ho és per la ciutat, ho és pel barri. Ara el proper pas ja serà, doncs, el centre també a la zona franca, la presó de dones, aquesta anirà una mica més endavant, que comportarà el tancament de Batràs, però això no està en l'horitzó d'aquesta legislatura, el tancament, el que ja és començar, doncs, els treballs, però el cicle de construcció d'un centre penitenciari és llarg. L'altre dia la consellera d'Educació estava parlant que el cicle d'una escola eren 7 anys. una escola, és una cosa bastant més simple que un centre penitenciari que té molts requeriments tècnics i tecnològics i tota naturalesa. Jo no sabria calibrar, perquè els centres penitenciaris també en fem menys.
Des que
es decideixes tu fer una escola fins que obres la porta, passen 7 anys de mitjana. Potser alguns seran 6, potser altres seran 8, però...
I amb el que ha canviat la població, uns 7 anys.
Amb vivenda 12.
Que des de localitzar un solar, que tingui la qualificació urbanística adequada, fer la cessió a la Generalitat, fer el concurs pels plànols, fer l'adjudicació i fer l'obra civil.
Això es diu burocràcia, no?
Exacte, que és una altra línia estratègica del govern intentar agilitzar això, que amb urbanisme s'han pres algunes decisions per començar.
Reduir terminis.
En presons els cicles...
Les altres societats, els altres països del món, es tarda 12 anys en construcció
amb un habitatge,
una decisió fins que s'executa.
No ho conec, però amb un habitatge jo diria que no. Amb un equipament complex com una presó segurament que sí, o amb un equipament mediambiental... posar segons quin tipus d'equipament, com un abocador, com no sé, són aquests anys i fins i tot més. Jo no sé quin és el cicle de anys ara d'una presó, però ens anem...
Cap al 2030...
Travessem ja el que és la present legislatura. Quan un està en un àmbit d'aquests, jo recullo moltes coses que han semblat els meus i les meves predecessores, les últimes han estat dones totes elles, la consellera Ciuró, la consellera Ubassat, la consellera Capella, jo recullo el que han semblat elles i el que tinc és l'obligació de sembrar perquè recullo el que vingui després, sigui qui sigui, no? Per tant, si podem ara fer el centre de dones és perquè fa molts anys que es va començar a identificar els terrenys, a fer la planimetria, tot el procés que és lent.
Que llarguíssim. Hem parlat força de la multireincidència. Hi ha un altre drama a Catalunya, conseller, que és les ocupacions. Això és una cosa que fa mal a moltíssima gent. Vull dir, hem tingut casos molt recents, no fa pas gaires dies, ho comentàvem abans, a Girona, un bon home de 90 anys, li han agafat la casa, i com portaven més de 2 dies dins aquestes famílies, doncs s'ha quedat sense casa aquest senyor. El camí que li queda és anar a la justícia, però aviam, ja trigarà. No hi ha manera de poder agilitzar tot això, conseller.
Sí, quan al començament parlàvem de fer una justícia més eficient, parlàvem d'això, que no fossin respostes tan i tan ràpides. Això val per les ocupacions, però val per l'àmbit mercantil també, o per l'àmbit familiar. Tenir un tema d'una separació i de custòdia de fills empantanegat en un jutjat són temes que afecten a la vida ordinària i normal de la gent i també a l'economia productiva, en el sentit... El tema de les ocupacions, jo crec que hauríem de poder fer alguns passos més endavant, en relació potser, però tampoc ho tenim molt calibrat amb algun tipus de reforma legislativa, perquè és un tema absolutament injustificable. Aquí hi ha una part de recorregut que sí que està en mans de l'àmbit judicial, de poder accelerar aquests processos, i hi ha una altra part que potser està més en l'àmbit judicial, que és de poder ser... poder entrar a desallotjaments amb més celeritat, però esclar, també és evident que tant sobretot la policia necessita una cobertura legal. Per això, perquè si no, no els podem donar als policies que intentin fer un bé i que acabin...
Si tu pots acreditar que el pis esteu amb un certificat correcte, dius molt bé, però si no, escolta, fora, no? Això seria el camí més...
Sí, però les coses són més complicades, senzillament són més complicades que això, després entren elements... Jo el que sí que crec que hi ha una voluntat clara de ser molt més contundents és amb tota la màfia que hi ha organitzada a l'entorn d'això.
Un negoci que hi ha.
Crec que s'ha de poder entrar molt més a fons i amb molta més contundència, perquè aquesta és una realitat que malauradament existeix i que és dramàtic per les pròpies persones que acaben comprant unes claus d'un pis per 4 cèntims. És un desastre per tothom.
O utilitzar un pis per un narcopis.
Això també existeix.
És un altre negoci.
Sí, el tema de la marihuana i el conreu i el consum i sobretot el tràfic i la producció és un capítol important que que no crec que requereixi tampoc grans reformes legislatives, sinó de pressió
de
policial.
De posar-s'hi, no?
Que, no, sí, però jo crec que la policia està més que posada, eh? I més que coordinada, amb la percepció que tinc jo, que no, insisteixo, no, no tinc dades allò actualitzades, però la percepció que tinc és que hi ha molta pressió policial sobre això i que no fluixarà.
Ens queden 5 minutets, Joan Maria, ja i alguna cosa més.
Permeti'm, conseller, sí. Hi ha un tema que preocupa molt a una bona part dels catalans, que és l'ús social del català, no? I el decreixement que ha patit aquest ús social amb els darrers anys. I l'estament en el qual l'ús del català és més minso és la instància judicial. Què es fa des del seu departament? Com es veu aquesta problemàtica? Quines iniciatives es poden tirar endavant per subsanar aquest greuge?
A veure, nosaltres estem en condicions ara hem convocat un òrgan que és el Pacte Nacional per la Justícia, que és un òrgan que es va crear fa un parell de legislatures i que no s'havia fet servir, no s'havia utilitzat l'anterior legislatura, i jo tinc un mandat parlamentari de reunir-lo, i el tema que d'alguna manera he escollit per plantejar precisament aquí és tot un ventall de mesures que presentarem en el seu moment, a mitjans del mes de març, de normalitzar l'ús de la llengua.
Just d'aquí 15 dies, l'àmbit.
Sí, és d'aquí 15 dies. No, tenim molt, molt, molt bastant madur algunes propostes. Jo ho deia als jutges quan els vam donar la benvinguda, els nous jutges que van venir aquí, vam dir amb molta honestetat i claretat, parlant català o que puguin atendre en català els tribunals no és un caprici, és un dret. Hi ha una llei orgànica de l'any passat, ara no citaré el nom, el número precís, diguéssim, però que és la llei orgànica de dret a la defensa, que té un article que es dedica específicament a que tothom té dret a ser atès amb la seva llengua, amb qualsevol de les llengües oficials, en els territoris on aquestes hi són presents, evidentment. No? Hi ha molta feina per fer. Hem anat molt enrere. Aquí hi han d'haver mesures de tot tipus. Algunes han de ser d'incentiu. El més eficient que hem fet és, per exemple, en el torn d'ofici, doncs primem l'ús d'expedients en català, i això és d'una eficiència tremenda, perquè s'incrementa l'ús de llengua amb unes xifres interessants. Per tant, aquest camí aquesta experiència l'hem d'extrapolar a altres àmbits. En el millor moment dels últims anys dels que jo tinc memòria de l'ús del català a la llengua va ser els 2.000 i pocs, que havia arribat al 20% de les sentències en català. Ara estem per sota del 7%. En aquell moment hi havia mesures d'incentiu en positiu, de primar l'ús del català a través d'incentius econòmics en l'àmbit del torn d'ofici o en d'altres àmbits. Hem d'anar a estratègies cap a aquestes també, i presentarem tot un paquet de mesures aquí que incorporarem en el Pacte Nacional per la Llengua, perquè som conscients que el nostre és un àmbit clarament deficitari.
Per la cara que fa, veig que el preocupa i el té ocupat, aquest tema.
Sí, que em preocupa, sí, perquè és un dret de la ciutadania i perquè el tema lingüístic no és un tema menor, no ho és, per un govern que, a més, té una conselleria específica amb qui treballem molt aquests temes, que és la de política lingüística. I és un tema, home, que no podem anar. És que ja gairebé no tenim recorregut per anar més enrere.
I més des de la perspectiva que hi ha algunes persones que han anat a testificar a instàncies judicials i que diuen que se senten cohibides quan obligatòriament ho han de fer en castellà.
Si ells ho diuen, jo no sóc aquí per negar-ho. També jo crec que quan algú s'expressa davant d'un tribunal ho pot fer lliurement en la llengua que vulgui, però en qualsevol cas, si ells ho diuen, no seré jo qui ho negui. Hi ha tots aquests elements, o hi ha altres elements, com alguns elements d'intel·ligència artificial, de traducció, de jurisprudència, hi ha camí. O sigui, la tecnologia aquí també ens pot ajudar molt.
Jo em quedo amb això, incentius cap al català a la justícia, sí. En positiu, en clau, sí, positiva. Això, sí, és el millor, sí, això, sí. És el millor que hi ha, això és el millor que hi ha. Conseller Ramon Espadaler, de Justícia, moltíssimes gràcies, bona tarda, moltíssima sort, i ha estat un luxe i un plaer tenir-lo un cop més a la taula del Converses. Fins a la pròxima ocasió.
Gràcies
també a Manuel Manchón, Joan Maria Claveguera, Germán González, i setmana que ve més Converses a la cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.